Un parell de minuts perquè en punt sigui ja un quart de set de la tarda. Continueu aquí al Lleida Millor que Mai. Ja sabeu que mensualment dediquem un espai a parlar de la menopausa i de l'osteoporosi amb l'associació ERA d'aquí de la ciutat de Lleida. I ja passat aquest mes, ja tenim un nou programa i per aquesta ocasió avui ens acompanya la Naila Martínez, que és dietista i nutricionista, i també, com sempre, la Maria Antònia Roca, presidenta de l'associació ERA. A totes dues, molt bona tarda. Naila, bona tarda.
Bona tarda.
Maria Antònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda una vegada més. Com passen els programes, eh?
Sí, molt de pressa.
Molt de
Abans
pressa.
Ho comentàvem, eh? Molt de pressa, va molt ràpid.
Molt bé. El que ens interessa a tots és que siguin profitosos, que totes les dones en prenguin nota i que realment, doncs, serveixin, eh?
I tant. Molt que vulguin sumar, sempre sumar.
Molt bé. Avui, amb un tema interessantíssim, com sempre, un aspecte clau que és l'alimentació. L'alimentació, tenir-ne cura, doncs, hauria de ser un objectiu permanent en les nostres vides, en qualsevol moment. Però en el cas de les dones i en el cas de la menopausa, quan es produeix un canvi a nivell hormonal molt accentuat, doncs és un moment crític i és un moment per a tenir una especial atenció pel que fa a l'alimentació. D'això ens en parla avui la Naila Martínez, que és dietista i nutricionista i a més és experta, especialista en nutrició en etapes especials de la vida. Què hem de tenir en compte d'entrada, Naila?
Doncs es parla sempre molt d'aquells aliments que, o aquells nutrients que hem de potenciar, no? La vitamina C, la vitamina D, la vitamina K, el calci, però a vegades ens oblidem, no?, una miqueta de parlar d'allò que hem d'evitar. En el paper del calci, que és molt fonamental, en l'osteoporosi, per exemple, doncs hem d'evitar aliments que provoquen que hi hagi una disminució de l'absorció o un augment de l'excreció del calci i que aquest calci no s'aprofiti. En aquest cas, doncs, parlarem d'un petit llistat d'aquests aliments, no? En primer lloc, l'alcohol faria que aquesta absorció de calci i també de vitamina D, doncs no fos correcta. I quan dic alcohol, inclourem també vi i cervesa, que a vegades no ho tenim present i culturalment ho tenim com molt assolit, com que és una beguda com una altra, però entrarien dins de les begudes alcohòliques. Els sucres refinats també, sucres lliures i sucres refinats, aquí no només afavoreixen la descalcificació dels ossos, sinó que en el moment de la menopausa, per exemple, doncs, ajuden a augmentar el greix en les dones amb menopausa. L'excés de proteïna, sobretot de carn vermella, actualment estem prenent el doble o el triple de proteïna que realment necessitem, també fa que hi hagi més excreció de calci, que per tant no l'aprofitem. Les begudes carbonatades, ensucrades, amb gas. L'excés de cafè també augmenta l'excreció del calci. Més de 3 cafès al dia hauríem de no fer-los. L'excés de sal, que molts productes, ja no només la que nosaltres afegim, sinó molts productes porten sal camuflada. I l'excés de greixos, sobretot aquests greixos que no són saludables.
Val. Tots aquests són els aspectes clau a tenir en compte amb doncs, algunes alteracions que poden venir lligades a l'aparició de la menopausa. Una d'elles és l'osteoporosi, és aquesta pèrdua de massa òssia, i tu ara ens parlaves d'allò que cal evitar per evitar això, l'excreció de calci.
Per afavorir l'absorció i evitar que el nostre cos doncs, expulsi el calci i que no l'aprofitem. I a més hem d'emmagatzemar més greix del que la baixada d'estrògens que la menopausa produeix.
Molt bé. Un aspecte clau és regular la concentració de sucre.
Sí, i sobretot prendre sucres no refinats, sucres integrals, o sigui, hidrats de carboni integrals, ja no sucres lliures, sinó doncs, pasta, arròs, els cereals que siguin integrals.
Molt bé. També has dit d'evitar les begudes estimulants, també són contraproduents, dius,
eh? Exacte. El gas també disminueix aquesta absorció de calci.
Maria Antònia, digues.
No, jo li volia dir, el sucre de panela,
sí.
Aquí tindrem que tindre alguna més de cura o no?
No, quan parlem de sucre com a procés de producció, sí que podem diferenciar sucres que són més saludables a l'hora d'adquirir aquests sucres. Però quan el nostre cos metabolitza, o sigui, quan nosaltres fem la digestió d'aquests sucres, al final afecta de la mateixa forma. El sucre es diu que se li diu comúment que és segrestador de calci. O sigui que per poder nosaltres absorbir aquests sucres necessitem el calci, amb el qual aquest calci no anirà a fer la seva funció principal.
Vale.
Molt bé. Darrerament es parla de la llet, de la llet de vaca com a un aliment que potser doncs, no cal prendre en la mesura que tradicionalment s'ha anat prenent. No sé tu quina opinió tens al respecte per l'aportació de calci que pugui tenir en el cos de la dona, si és o no és adequat el consum de llet de vaca.
Doncs pel que fa a la seva composició amb nutrients, és saludable totalment. Mm-hmm. El problema vindria associat amb quin tipus de làctics estem prenent, no? Si estem prenent làctics amb què ho acompanyem, si afegim el sucre, si afegim un cacau en pols ensucrat, si prenem derivats làctics com a postres, iogurts amb sabors. Això no seria saludable, però un làctic i de forma moderada, o sigui, és a dir, no prendre 2 litres de llet al dia, la seva composició és saludable. Inclús quan ens anem fent grans, no? I en el moment de l'osteoporosi, per exemple, els iogurts, prendre'ls a la nit, tenen un aminoàcid, un component d'una proteïna que es diu leucina, que evita el catabolisme muscular, és a dir, la destrucció muscular. Nosaltres quan ens n'anem a dormir és quan el nostre cos destrueix fibres musculars. Llavors, el prendre aquests iogurts a la nit eviten una mica aquesta destrucció i recordem que tenir una bona massa òssea evitarà possibles fractures a l'hora de caure perquè fa de protecció.
Uh-huh. Una altra de les conseqüències, un altre dels problemes que venen aparellats a l'aparició de la menopausa en la dona és l'increment de pes. És gairebé una conseqüència automàtica, l'increment de pes en totes les dones, o hi ha factors que afavoreixen que en unes dones es doni i en altres no?
A veure, hi té molt a veure els hàbits que un té abans de que apareixi la menopausa, però sí que és veritat que en aquest moment disminueix el metabolisme, o sigui, el cos gasta, llavors menjant el mateix tendim a augmentar. Llavors, automàticament, què fem? Disminuïm ingesta. Això provoca ansietats que fan que mengem altres coses que no són tan saludables, amb la qual continuem augmentant el pes. I això entrem en una roda, no? Com més pes portem, més pes agafem, més disminuïm la nostra ingesta d'aliments saludables, més gana tenim, més ansietat i acabem picant coses que no són i entrem en aquesta roda.
Molt bé, doncs estem tenint ben clar que l'alimentació és un aspecte clau per a que el nostre cos s'autorreguli davant aquest canvi hormonal importantíssim que pateix la dona en l'etapa de la menopausa, diguem, Maria Antònia.
Una cosa que, per exemple, nosaltres, jo com amb l'osteoporosi que tinc, també va molt bé la gelatina, els iogurts de gelatina, també pel tema ossi, no? Sempre te'ls aconsellen, no? I jo ne prenc un parell al dia, sí, sempre.
Hauríem de veure el perfil també de la marca, eh? Vull dir, quan
no, bueno, sense sucre, no?
Exacte, les etiquetes, perquè moltes gelatines porten això, un excés de sucre afegit perquè ens agradin, no, al final. Llavors, bueno, mirant el perfil, possiblement podríem prendre'n també.
Sí.
O sigui, quan parlem dels làctics, no és que siguin imprescindibles, podem triar no prendre'l, però en el moment de posicionar-nos crec que és un bon producte, que no hem de deixar de prendre si no tenim una intolerància a lactosa o una al·lèrgia a la proteïna de la vaca, per exemple.
En l'etapa de la menopausa, Naila, la dona pateix una disminució del metabolisme basal, és cert això?
Sí. Bueno, de fet, a partir dels 30-35 anys comencem a disminuir el metabolisme basal, però sí que és cert que a la menopausa et disminueix més. Després, el fet de que baixin les hormones, els estrògens, fa que el cos acumuli més greix.
Expliquem una mica què és el metabolisme basal, si et sembla, Naila.
Sí. És l'energia que el cos necessita per estar 24 hores agitat en un llit i fer les seves funcions vitals.
Val.
D'una manera així molt general,
molt
que ho entenguem.
Diguem que disminueix el nombre de calories que cremem, no? En estat de repòs, diguem.
Exacte.
No? Una cosa així també seria, no?
Sí.
Molt bé, doncs, vaja, aquest és un altre factor a tenir en compte i que caldrà, doncs, caldrà implementar alguna mesura per contrarrestar aquesta disminució del metabolisme basal, no?
Sí, i en aquest cas, jo més que reduir la ingesta, el que recomanaria és augmentar l'activitat física.
Molt bé.
Important. Per això,
més exercici.
Exacte, per cremar més, per activar, per augmentar aquest metabolisme basal, o sigui, per poder-lo augmentar i, a més, per, com dèiem, doncs, enfortir tant la massa òssea com la massa muscular.
Molt bé, és importantíssim també doncs, això, l'activitat física, uh-huh. per tenir un cos tonificat i en forma també en l'etapa de la menopausa. Naila, no sé si hi ha alguna altra patologia més associada amb la menopausa que cal tenir en compte i que des de l'alimentació doncs, podem mirar de regular, de tenir-hi més cura.
Bé, sobretot les malalties cardiovasculars, moltes vegades donades per uns mals hàbits. En aquest cas, com dèiem, hi ha un excés de greixos, d'aliments que porten molt greix, greixos que no són saludables, greixos saturats que necessitem i dins del pack de nosaltres, en general, els professionals sanitaris diferenciem greixos bons i greixos dolents, dins de greixos bons els insaturats i els greixos dolents els saturats, però dins dels dolents, dels saturats, n'hi ha que els necessitem i són bons.
Val.
Tot i que hi ha altres greixos, tipus de greixos, que el perfil lipídic que tenen, o sigui, el perfil aquest de greix, no és gens saludable.
Val, ara encetarem un capítol que pot ser una mica polèmic en el tema aquest dels greixos, dels que són essencials i dels que no. N'hi ha un que ara doncs, està, diguem, de moda, perquè doncs, tothom en parla, i vaja, no pas bé, sinó tot el contrari. Se'n parla molt malament de l'oli de palma, que està present, és present a tot arreu, a qualsevol el producte alimentari que puguem trobar-nos al mercat, però cada cop descobrim noves informacions que ens diuen que és del tot contraproduent per la nostra salut.
Doncs sí, com dèiem, el seu perfil lipídic no és saludable. El 50% de la seva composició són greixos saturats que ajuden a augmentar el colesterol dolent i disminueixen el bo, que el que generen són malalties cardiovasculars, que augmenten el greix, ajuden a augmentar el greix corporal. També incideixen en la diabetis tipus 2, o sigui que estem parlant de un tipus de greix que a nivell de salut no és el més adequat, en comparació doncs, amb un oli d'oliva, per exemple, que aquests greixos saturats arribarien a un 9%, o sigui, molt més baix, i en aquest cas serien greixos saturats saludables que els necessitem. A més d'això, des d'aquest gener del 2017, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha publicat un estudi fet en ratolins que, per resumir-ho i que ho entenguem tots, seria que amb l'àcid palmític, que és l'àcid que porta l'oli de palma, van injectar aquest àcid palmític amb cèl·lules tumorals, i aquest àcid palmític va activar el 100% d'aquestes, una proteïna que va fer que el 100% d'aquestes cèl·lules reprodueixin la metàstasi. És a dir, que menjar aquest tipus de greix, a més, provoca l'activació de la proteïna que produeix metàstasis en les cèl·lules tumorals.
Això està demostrat per aquest estudi de l'IRB
sí,
de Barcelona.
Sí, el que passa és que és un estudi fet amb ratolins, amb persones no es pot fer perquè no seria ètic injectar directament l'oli de palma i veure si hi ha metàstasis. Uh-huh. No es pot fer. És un estudi fet amb ratolins, però realment doncs, se va descobrir que aquesta proteïna s'activava amb un alt perfil lipídic, o sigui, amb un alt consum de greixos, però si a més aquests greixos eliminaven tota la resta de greixos vegetals i injectaven només l'àcid palmític, doncs si generava el 100% aquesta metàstasis.
Doncs jo crec que ja tenim prou elements com per estar molt alerta, no?, amb sí. El consum de l'oli de palma, que com dèiem abans està molt extès i en els darrers temps doncs sembla que s'ha multiplicat la seva presència en la indústria de l'alimentació. Es ven com a oli vegetal i això sembla que de vegades sota aquesta etiqueta d'oli vegetal ens el poden colar, diguem-ho així, de manera més fàcil i el consumidor doncs, creu que està consumint quelcom que ha de ser saludable. No?
Sí, de fet, fins al 2014 el productor podia posar l'etiquetatge dels aliments oli vegetal i ja està. Val? I llavors era igual si era un oli d'oliva, si era un oli de girassol, de colza o de palma. Des del 2014 estan obligats a la Unió Europea l'etiquetatge a posar quin tipus d'oli tenim. Llavors, ara sí que podem veure si el tipus d'oli utilitzat és de palma. Però, clar, estem parlant no només de l'oli de palma, sinó de l'àcid palmític, i això és algo que es pot afegir igualment als productes sense haver d'especificar que és oli de palma. Realment, aquest àcid palmític o el poder dir que aquest producte porta oli de palma es podria dir de 200 formes diferents. O sigui, jo puc trobar aquest nom.
Que té moltes nomenclatures.
Sí, exacte. Les més comuns serien, doncs, això, l'aceite de palma, palmiste, manteca de palma, serien els més comuns.
Vaja,
però...
pintes malament, Naila. Llavors, què hem de fer el consumidor? Que quan ens adrecem al supermercat i comprem alguna cosa, a l'hora de mirar l'etiquetatge, què és el que hem de mirar, llavors?
Els ingredients, el llistat d'ingredients, mm-hmm. i, doncs, això, mirar que no porti oli de palma ni cap derivat de l'àcid palmític o palmiste. Clar, jo sempre recomano que... On trobarem aquest oli? Amb productes processats, productes que ja porten sucres refinats, que porten molta sal i que porten aquest oli de palma.
Llavors consumir producte fresc, sempre que puguem.
Exacte, o sigui, un 80% del que consumim hauria de ser fresc o congelat, però no processat, uh-huh. i el 20% restant, doncs aprendre a llegir aquestes etiquetes, saber-les interpretar, perquè cada vegada ens ho posen més difícil, ara, perquè llegir-les segurament les llegirem tothom, però el problema és entendre-les.
Sí, sí.
Llavors, aprendre a llegir etiquetes i d'aquesta forma poder identificar quins aliments no triar, o quins, ja no li direm aliments, productes més que aliments.
Molt bé.
Sí, sí. Us hauria de fer potser al súper, ara vaig a dir una selecció, no? Que la gent ens ho posessin fàcil, no? Perquè, sí. clar, amb tantes nomenclatures, al final, saps? I dic, bueno, doncs aquí, sé que això és una mica surrealista, però, saps? Per ajudar-nos una miqueteta a poder comprar amb qualitat, no? I sobretot que els comerços fossin una mica congruents i no compressin ja aquests productes, no? Sí, que ens ho posessin fàcil al consumidor.
El que passa que, clar, en els productes processats, doncs, és això, ho trobem en un de cada dos productes que estan basats. Llavors, clar, agafar i dir un mateix supermercat, dir no compro productes amb oli de palma, doncs és una mica limitar-te també, és el que hauríem de fer, però jo crec que hauríem de començar pels productors a treure aquest oli de palma, que sabem, doncs, bueno, que és més econòmic, però que al final, doncs, estem perjudicant a la salut, o sigui que el que ens estalviem per aquí també ho estem gastant en salut pública. Uh-huh. En el nostre cas.
Sí, sí. Doncs des d'aquí fem la nostra petita aportació per conscienciar i per mirar d'informar, doncs escolta, que tots hem de prendre consciència del risc que suposa el consum d'aquest oli de palma. Naila, per acabar, per anar finalitzant, altres patologies associades amb l'aparició de la menopausa, per exemple, l'ansietat, estats d'irritabilitat, no sé, trastorns de restrenyiment, fogots, totes aquestes coses també es poden mirar de apaivagar des del punt de vista de l'alimentació? Han de seguir les dones algun tipus de pauta per evitar aquests problemes també?
Doncs això, una alimentació saludable, una alimentació amb productes frescos, evitant aquests aliments o productes que hem comentat, per evitar ansietats, per evitar picar, per augmentar l'activitat física, ja no només pel que hem comentat, sinó pel problema del restrenyiment, per exemple, doncs afavoreix el tracte, o sigui, que la circulació gastrointestinal. I res, sobretot això, o sigui, fem molta incidència en el camp de menjar, però és molt més important el que...
No hem de menjar, no?
No hem de menjar, i afavorir, doncs, això, el consum de verdures, hortalisses, aliments amb molta fibra que ens sacin, que facin que mengem menys de la resta de productes.
Molt bé, doncs aquestes són les paus de les recomanacions de la Naila Martínez, dietista i nutricionista, adreçades especialment a aquesta etapa de la menopausa. Celebrem, doncs, que ens hagis acompanyat una vegada més, Naila. Tu, en aquesta ocasió, tu, Naila, per primer cop, però t'esperem una altra vegada, perquè ha estat molt interessant el que ens has explicat avui. Naila Martínez, dietista i nutricionista, tot això que ens has explicat al voltant de l'oli de palma, que, vaja, resulta preocupant, alarmant, uh-huh. sincerament. Maria Antònia Roca, presidenta de l'associació ERA de Lleida. Moltes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres aquí a Lleida millor que mai. T'esperem el mes que ve, que passarà rapidíssim.
Sí, sí, segur que sí, segur que sí. Gràcies, Jean-Pere, gràcies.
Gràcies, fins a la propera.
Adéu.